Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Pedro Sánchez ha començat avui la consulta per referendar el pacte entre els socialistes i Ciutadans. Una consulta que s'allargarà fins demà a les 8 del vespre. Avui es pot votar ja de forma telemàtica i demà el PSOE obrirà les urnes perquè els militants puguin exercir el dret de votar de manera presencial. És la manera així de ratificar entre els militants i també simpatitzants el que és el pacte entre socialistes espanyols i Ciutadans. El líder del PSOE ha escollit la ciutat madrilenya d'Alcalá de Henares, on governa el seu partit gràcies a un acord amb Podem i Esquerra Unida, per presentar l'acord. Sánchez ha retret al partit de Pablo Iglesias que vulguin donar lliçons, segons les seves paraules, i l'ha acusat de ser d'esquerres i, en canvi, ser capaç de votar en contra d'un candidat socialista perquè segueixi governant el PP. Recordem que l'acord entre el PSOE i Ciutadans implica que Pedro Sánchez té assegurats 130 vots a favor en la investidura que començarà dimarts, dia 1 de març. Canviem de qüestió. Iñaki Urdangarín ha declarat des de la una del migdia en el cas Nos, en el judici que es fa a Palma, on també es jutja la seva dona, la infanta Cristina, i 15 persones més. La declaració ha començat amb les preguntes del fiscal Pedro Orrac. Urdangarín ha reconegut que l'empresa Aizon, que compartia amb la seva dona, va contractar treballadors que ell mai no va conèixer i que ha atribuït al cunyat del seu soci, Miguel Tejero, que els portava a la fiscalitat. L'exduc de Palma ha explicat que s'ha assabentat aquestes contractacions arran de les investigacions judicials. Iñaki Urdangarín ha argumentat que Miguel Tejero els contractava per arribar a uns barems fiscals i se'ls pagaven les nòmines. Urdangarín s'enfronta, recordem-ho, a penes entre 19 i 26 anys de presó. El fiscal atribueix a Urdangarín fer de ganxo per obtenir clients i augmentar els honoraris de l'Institut NOS. S'ha produït també avui, d'altra banda, un nou episodi de tibantor entre el govern català i el poder judicial. Per primera vegada, un president de la Generalitat no ha assistit a la presa de possessió del nou president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Carles Puigdemont, que era a l'Hospitalet de visita oficial, ha al·legat problemes d'agenda per no assistir al nomenament de Jesús María Barrientos en substitució de Miguel Ángel Gimeno. Des de la Generalitat es desvincula això del perfil del nou president del TSJ, que, recordem-ho, s'ha mostrat obertament contrari al procés sobiranista. Això sí, en el seu primer discurs, Barrientos ha demanat que ningú no vagi als tribunals per buscar solucions al debat social obert a Catalunya i ha assegurat que són els responsables polítics els que han d'encarrilar la situació. Fins aquí, de moment, l'actualitat a aquesta hora i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, el Lluís Torrelles i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Passen 4 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Molt bona tarda, la Vall d'Aran. Benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel, avui divendres 26 de febrer del 2016. Estem contents, estem feliços. Per què? Doncs perquè un dia més, aquí, estem amb tu. Avui, cinema, llibres, teatre i cultura popular amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i Albert Torres. Però abans de començar, com sempre, recordem els contactes. Ja sabeu que ens encanta que participeu i, per tant, tenim totes les vies obertes. En primer lloc, el nostre telèfon, 93-409-2771. 93-409-2771. La nostra adreça de correu electrònic estemamtu@radiohostel.cat. estemamtu@radiohostel.cat. Sempre llegim el nostre correu. També ens trobareu a les xarxes socials, al nostre perfil de Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu a Facebook, i al Twitter, al nostre perfil Estem amb tu Ràdio. Twitter, Estem amb tu Ràdio. I com sempre, per començar, us recordem que si us agrada la lírica, si us agrada l'òpera, si us agrada la sarsuela, estem preparant el concurs idoni per tu, si t'agrada cantar, sobretot. Si tens entre 18 i 35 anys, l'Odissea de la Veu és l'espai perquè et donis a conèixer. Com pots participar? En què consisteix? Quines són les bases? Tot això ho trobareu a la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i allà trobareu l'enllaç al programa L'Odissea de la Veu. Feu clic allà i allà trobareu totes les bases, el correu per participar, etc. Per tant, si us agrada cantar òpera, lírica, sarsuela, no us ho penseu més. L'Odissea de la Veu, per tots vosaltres, com no, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I ara sí, quan passen 6 minuts sobre les 5 de la tarda, encetem la nostra secció de cinema amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, gràcies, Ruiz. Bona tarda. Encantat d'estar aquí una vegada més parlant de cinema.
El plaer és nostre, sempre.
No, el plaer és meu d'estar amb tu i d'estar amb el Toni, que ara no hi és. Bé, comencem, si et sembla, amb el tradicional concurs per regalar, en aquest cas, un DVD d'una comèdia magnífica de Preston Sturges, que es diu Navidades en Julio. Cal recordar que Preston Sturges, juntament amb el senyor Willy Wilder i amb altres directors, va ser un dels grans autors que van fer que la comèdia americana fos un gènere de categoria i que, en certa mida, va influir sobre la resta de cinematografies. La pregunta és molt fàcil, donat que el proper diumenge es fa el lliurament dels Premis Oscars i cal recordar, aprofitant aquesta menció, de que el dilluns 29, hi haurà un especial d'Estem amb tu, com vam fer ja amb els Goyes, dedicat íntegrament a la gala i al palmarès d'aquests Oscars 2016. Estaran amb nosaltres l'Helena García, el José López Pérez, Carlos Mir, i parlarem per telèfon amb el crític de l'ABC, Oti Rodríguez Marchante.
Doncs ja ho heu escoltat, eh? El proper 29, especial d'Òscars aquí. Estem aquí amb tu a les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, com sempre. Serà, penso, molt interessant, perquè aquest any la veritat és que l'edició dels Oscars es presenta molt, molt discutible, molt, molt polèmica, i segurament hi haurà moltes sorpreses, fins i tot que molta gent ja ha fet les seves travesses. Anem a fer la pregunta que dic té que veure amb aquesta cerimònia del proper diumenge 28. I la pregunta és: quina pel·lícula ha estat la més nominada pels Oscars del 2016? Hasta aquesta pregunta jo sé que la sa.
Sí. I això vol dir que és fàcil. Sempre
això
és
vol dir que és assequible.
Assequible.
Diguem que assequible. La paraula fàcil sembla com si fos despectiva. No, és assequible.
Assequible, això mateix.
És una pregunta assequible, és a dir, pot estar a l'abast de tothom que més o menys estigui una mica pues, interessat, o que llegeixi mitjans de comunicació en paper, o que escolti la ràdio, o que vegi la televisió, perquè s'ha ventilat molt durant aquests dies. Per tant, recordem, no sé si tenim dues línies, una sola... 90...
Tenim les dues, eh?
93-409-2771 i...
93-409-2772, els nostres telèfons per participar en aquest concurs de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i cinema. Repetim la pregunta?
Sí, repetim. Quina pel·lícula ha estat la més nominada pels Oscars d'aquest any 2016?
93-409-2771 i 93-409-2772.
Pel·lícula estrenada al nostre país, que encara està en cartellera i que el senyor Lluís ha vist, el Lluís Torrellas ha vist.
Sí, la vaig veure al cine, és Fenomen fa tot just...
Sí, mira, el Fenomen es veu perquè és una pantalla espectacular.
Sí, és enorme.
Bé, mentre esperem si hi ha alguna trucada per aquest concurs d'aquest DVD de Navidades en Julio, anem, si et semblen les notícies. Una notícia dubtuosa, perquè ha mort el director francès François Duperoy. Va morir ahir dijous a París als 65 anys d'edat, després d'una malaltia. va néixer al 1950 en Tartas, en les Landes franceses, i cal recordar que té una trajectòria important. Potser és sobretot conegut per dues pel·lícules, El pavelló dels oficials, del 2001, i també per El senyor Ibrahim i les flores del Corán, una pel·lícula que va deixar el 2003, que està basada en una coneguda novel·la de l'Enric Emmanuel Smith. Cal dir que el François Duperoy, que era un gran director d'històries, també d'actors, no es va dedicar mai al cinema comercial, sempre va fer un cinema molt d'autor, molt intimista, i realment és una pèrdua important, sobretot amb una edat que encara tenia moltes coses per dir dins de lo que seria el món del cinema. I també recordar, ja que parlàvem de premis i del proper lliurament dels Oscars, que justament avui, divendres, a França, a París, es donen els Césars. Els Césars serien els Goyas a la francesa o els Oscars a la francesa. Per tant, també hi haurà premis que segurament el dilluns 29 també farem una petita referència, sobretot els importants, perquè hi ha una pel·lícula que s'estrenarà aviat que es diu Mustang, pel·lícula meravellosa que jo ja recomano des d'aquest mateix moment i que segurament serà una de les grans guanyadores perquè té moltes nominacions.
D'acord. Anem a començar amb les estrenes? Tenim alguna
notícia? Anem a les estrenes mentre esperem alguna trucada.
Vinga.
Recordes, Lluís, que el passat divendres vaig dir que no havia pogut parlar de totes les estrenes d'aquella setmana perquè havia recuperat d'aquest famós divendres que va ser festa a Barcelona.
Això mateix. I pel·lícules molt bones, a més.
Pel·lícules molt bones. Vull recuperar una de les que per mi és molt recomendable, sobretot pels que siguin seguidors o coneixen ja de fa temps el cinema d'aquests dos germans, Ethan i Joel Coen, dos germans que saben treballar junts, lo qual ja és una virtut.
Sí.
Moltes vegades els germans no saben treballar junts, que es diu Ave César. Ave César és una pel·lícula molt divertida, sobretot és molt divertida. Jo penso que si hi ha un aspecte important en la filmografia dels Coen, que tenen una llarga filmografia i sempre molt brillant, és la seva capacitat de fer homenatges, de fer referències cinèfiles i a la vegada de fer que l'espectador ho passi molt bé. És a dir, pel·lícula entretinguda, pel·lícula molt divertida i pel·lícula molt cinèfila. Què és Ave César? Bueno, es podria dir que és un thriller afincado o que la seva acció transcorreix al Hollywood de l'època dourada, no? Aquell moment dels grans estudis i de les grans figures, dels grans intèrpretes, que eren pues, personatges que omplien les portades de revistes, els noticiaris, etc etc. I el que fan és la història d'un secret d'un actor famós. I a partir d'aquí, una història molt divertida, mitjançant el personatge d'Eddie Mannix, un Josh Brolin magnífic, que és una mena de, diguem, de desfacedor d'entuertos en l'estudi i que té que solucionar el tema de que aquest personatge que interpreta molt bé el senyor George Clooney, que és un dels actors, diguem, fetitxes dels Coen, té que interpretar perquè estan rodant Ave César, no? La pel·lícula Ave César, la famosa pel·lícula, el famoso tema del César i de tot allò. I a partir d'aquí una pel·lícula molt, molt interessant, molt divertida, són 106 minuts, no és llarga, però passa d'una tirada amb una música magnífica del Carter Burwell, que és l'habitual compositor de los Coen, i amb un repartiment de luxe, perquè a més del John Brolin, George Clooney, estan el Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, John Hill, Scarlett Johansson, que fa de una Esther Williams de l'època, Frances McDormand, Tilda Swinton, Channing Tatum. O sea, un repartiment de luxe una pel·lícula realment molt interessant i molt recomendable. Si et sembla, tenim trucada.
Tenim trucada, però jo escoltaria abans el tràiler, si vols.
Escoltem el tràiler si a la persona que està esperant no li importa.
Si no li importa.
Perquè doni una idea de què va la pel·lícula. A més, és molt divertit perquè el personatge del Josh Brolin, este Eddie Mannix, aquest personatge que vol arreglar totes les històries, diguem, oscures de l'estudi, és un personatge que té un sentiment de culpa, com podrem veure a la pel·lícula, molt curiós.
Perdóname, padre, porque he pecado.
¿Cuánto hace de tu última confesión?
27 horas.
Es muy poco tiempo. No eres tan malo.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y, sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo.
Y acción.
Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Whitlock.
Una verdad que veríamos si tuviéramos... Si tuviera... ¡Mos!
¡Fe!
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 ¡Corten! ¡Ah!
Señor Mannix.
¿Qué pasa?
El director no encuentra a Bert Whitlock.
No han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro. Hola, Bart.
Hola, señor Mannix.
Lawrence, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda. Bert Whitlock ha sido secuestrado.
Eso es malo. Malo para todas las estrellas de cine.
Han pasado 24 horas, pero le estamos buscando. No queremos que salga en la prensa amarilla.
Esto va a costarle al estudio mucho dinero.
Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo.
Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrujarlo así?
Es parte de mi trabajo, señorita.
Bé, aquest és un tràiler, penso que molt explicatiu, però sí. Anem a la trucada, que ja fa estona que espera el nostre concursant. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Amb qui parlem, sisplau?
Amb Juli.
Juli Granot.
Sí,
oh, molt bé, Juli. Benvingut.
Sí.
De Barcelona. Perfecte. Bueno, segur que vostè sap quina és aquesta pel·lícula, la més nominada per aquesta cerimònia del diumenge de matinada allà a Los Ángeles, dels Estats Units.
Crec que sí, ara, no sé, jo dic El Renacido.
I lo diu molt bé, molt bé, Juli. El Renacido, efectivament, la pel·lícula d'Alejandro González Iñárritu, que té 12 nominacions, seguida amb el número de nominacions de Mad Max, Fúria a la carretera, amb 10, i pel·lícula que té el gran intèrprete, que segurament, jo penso que en aquest cas,
el Leonardo DiCaprio
guanyarà el seu Òscar. No tant potser per la pel·lícula, sinó més per la trajectòria, i perquè fa temps que
sí,
se la mereix, no?
Sí.
Pues moltes gràcies, Juli. No pensi que parlarà amb la senyora nostra extraordinària productora.
Sí,
la Inés. La veu més vella de la ràdio.
Vinga, Juli, una abraçada. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu-siau.
Doncs, Miquel, si et sembla, anem a la publicitat.
Anem a la publicitat.
I continuem.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 4012. 93 412 4012 i casacalvet.es.
La Real Academia de Doctores tiene el honor de invitarle a la conferencia magistral La Odisea de la Voz. La voz y la ópera desde el punto de vista médico-artístico. A cargo del doctor Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, director de la Clínica Clarós y médico consultor del Gran Teatro del Liceo, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. Les esperamos el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo, en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. Confirme su asistencia llamando al 93-667-4054. 93-667-4054. Recuerden, les esperamos en la Vía Layetana número 32, en Barcelona.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
19 minuts que passen sobre les 5 de la tarda i continuem amb la segona estrena aquí amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miquel, tot teu.
Pues mira, avui s'estrenen 6 pel·lícules. Hi ha 6 estrenes a tota Catalunya i també a la resta de l'Estat. No masses, normalment sempre són 8, 9, 10.
Sí.
Però important perquè dins d'aquestes 6 estrenes hi ha 2 que són importants per una raó. Perquè són les 2 úniques pel·lícules que faltaven per veure i que estaven nominades pels Oscars. Mm-hmm. És a dir, són 2 pel·lícules que tenen nominació, no tan sols com a millor pel·lícula, sinó també en altres categories. Són, concretament, començarem amb Brooklyn, del John Cromwell. És una pel·lícula dirigida per aquest director irlandès i que toca justament el tema de la immigració dels irlandesos cap a Estats Units, cap a aquesta terra de, diguem, d'esperança i la terra promesa, no? Això passa als anys 50 i és la història d'una noia que es diu Ellis Lansley, que interpreta de forma genial Saoirse Ronan. Està magnífica, està nominada. Jo penso que, bueno, jo crec que guanyarà més l'altra actriu de l'altra pel·lícula, però bueno, això ja són opinions personals. Vive en un petit poble d'Irlanda i amb la seva germana gran i amb la seva mare, que és una senyora una mica sempre malalta, etc, etc. I en un bon dia decideix, juntament amb l'ajut de la seva germana, anar-se a fer la típica emigració, gràcies també a la intervenció d'uns sacerdots irlandesos que estan als Estats Units, fer la gran travessia, fer l'emigració cap a Nova York, cap a Estats Units, de cara a poder millorar la seva vida, perquè en aquest petit poble d'Irlanda no veu, diguem, futur, en quan ella treballa d'empleada en una petita botiga i no veu futur. I a partir d'aquí, la història d'aquesta noia que llega a Nova York, que va al barri de Brooklyn, i que quan hi ha una situació familiar, que no vull explicar perquè l'espectador pugui viure el que és la, diguem, no intriga o sorpreses, però sí les variacions que té la història, torna a Irlanda quan ja s'ha fet una història sentimental amb un noi italià, i quan ja té una feina molt interessant en uns grans amagassens, o sigui, que té, ja s'ha vinculat molt a la vida, a la vida neoyorquina, però torna al seu país, al seu poblet, i allà viu una altra història. A partir d'aquí, aquesta dona que es belluga entre dos sentiments, no? El de descobrir una vida nova, més moderna, evidentment, la diferència que hi havia entre Irlanda dels anys 50 i els Estats Units dels 50 era brutal, i a partir d'aquí la història d'aquesta noia que no sap què fer, no sap si quedar-se, anar-se o què fer, no? I en canvi hi ha també moltes relacions sentimentals del seu home a Amèrica i d'un noi que apareix a Irlanda, que l'havia conegut de petita, i tot això crea una situació d'angoixa i d'indecisió en el personatge de la protagonista. Per tant, si et sembla, escoltem una mica els diàlegs del tràiler, perquè així ens donarà una idea més de per on van els trets.
Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. Pero vendrás a verme alguna vez. Sí. Padre Flood me ha avalado. Me ha buscado trabajo.
¿Qué han dicho cuando empiezan las rebajas de medias, Ailis?
Santo Dios.
Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias.
Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn.
Ojalá dejara de querer ser una chica irlandesa en Irlanda.
Hoy te ha llegado por fin una carta de tu casa, Ailis.
Olvidé mirarlo.
Seguirá en el mismo sitio, después de la cena.
Querida Ailis, me cuesta creer que estés leyendo esto a miles de kilómetros al otro lado del océano. Ahí todo parece muy emocionante y nuevo comparado con esto.
¿Quieres bailar conmigo? El secreto es que parezca que sabes lo que haces.
Ojalá me hubieran dicho eso hace años. Querida Rose, pienso en ti y en mamá todos los días. Tengo novio. Es un chico amable y simpático. Tony me ha ayudado a sentir que tengo una vida aquí, una que no tenía antes de conocerlo. Hola.
Mami.
Todos os habéis ido, no tengo a nadie.
Sentiría miedo.
¿Miedo de que no volviera?
Bé, ja anem amb la tercera pel·lícula que vull recomanar per aquest cap de setmana, que saps tu perfectament, Lluís, que el cap de setmana s'aprofita per anar al cinema dissabte i diumenge, sí. Són, inclús divendres i a la tarda, són dies i horaris perfectes per poder anar a veure les estrenes més recentes, com és la propera pel·lícula que es diu L'habitació, Room, el títol seu original. L'ha dirigit el Lenny Abrahamson i té un treball extraordinari de la Brie Larson, que també està nominada, del Jacob Tremblay, que és un nen petit, Joan Allen, Sean Bridges i William H. Macy. És una pel·lícula molt difícil de parlar d'ella sense... A veure, si algun espectador en va sense saber res de la pel·lícula, tindrà sorpreses. Tindrà sorpreses i llavors a mi em costa molt parlar de la pel·lícula sense estrepitjar-la. M'entens?
Per tant, recomanem que si no jo... voleu sentir res, apagueu la ràdio.
Jo el que puc dir és que està basada en una novel·la de la Emma Donahue, que es basa a la vegada, aunque no és que sigui la mateixa història, però està inspirat en un fet terrible, no sé si tu recordes, perquè això va ser fa anys, d'una dona, una noia austríaca, que va ser tancada en un lloc pel seu pare durant 24 anys. Recordes aquest cas?
Bueno, va tenir fills, a més, uns quants.
Diguem que The Room, o l'habitació, té que veure amb aquesta història. I és la història d'una mare, tot comença amb una mare que està amb un nen tancada en una habitació, i hi ha una relació entre la mare i el fill absolutament extraordinària. No? Es podria dir que la pel·lícula és com un nano... jo penso que és una pel·lícula que els educadors i els pares tindrien que veure-la, perquè et dones compte de com, sense ser conscients, mitjançant el dia a dia de la vida, transmetrem als fills o als nets o als petits del nostre envol una sèrie de coneixements donat que aquest món és molt gran, no? Mm-hmm. Llavors, per exemple, jo vull destacar un aspecte curiós a la pel·lícula que potser molts espectadors, perquè estaran molt ficats a la història, no es donaran compte, i és un moment que quan ell surt d'aquesta habitació i es troba a la casa dels avis, hi han escales, i el nano no sap pujar i baixar escales. Imagina't, tan sols això, per donar idea
a
l'oient, no? I la magnitud de la situació. No? És una pel·lícula molt... Per mi és una pel·lícula molt dura. Jo no sé... he parlat amb altres companys de la crítica, m'han dit, pues no, aquest matí que me l'he trobat en un passe. Pues no és tan dura. Dic, home, per mi és una... A part que la història és molt dura, no? Home. Però està molt ben portada. Jo penso que és una pel·lícula on el guion està, és del... d'un home que sap fer molt, molt, molt bé els guions i que, per tant, ha sigut dominar, agafar bé la història de la novel·la, és que tot està molt ben marcat, des de tot el moment de tancament fins al moment de lliberació, tot està molt ben marcat, i és curiós perquè, en el fons, descobreixes que l'habitació, el room, és el món. En certa mida, el món seria com una habitació. Una pel·lícula magnífica, i si et sembla, podem escoltar també un fragment perquè veurem aquesta relació sentimental, emotiva, entre mare, que la llama mà, i el fill.
Endavant.
Camioneta. Desenrollarse. Saltar. Correr. Alguien.
Tengo miedo.
Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo.
Camioneta. Desenrollarse. Saltar cuando la camioneta frene. Correr. Alguien.
¿Estás bien?
Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad.
Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia.
Gracias a todos por sus buenos deseos y por sus oraciones.
Durante 5 años hiciste que la vida en esa minúscula habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible.
Mamá, tengo 5 años.
¿5 años?
Soy muy mayor.
¿Qué mayor?
Sí.
¿Sabes lo que vamos a hacer hoy?
¿Qué?
Vamos a hacer una tarta de cumpleaños.
Tú decidiste contarle a Jack que esa habitación era el mundo entero, que no había nada más.
Buenos días, lámpara. Buenos días, planta. Buenos días, lavabo.
Quería que sintiera que estaba a salvo y que era un lugar genial para vivir.
¿Creías que volverías a ser libre?
Eso esperaba.
Hola, Jack. Gracias por salvar a nuestra niña.
¿Estamos en otro planeta?
En el mismo, pero en otro sitio.
Llevo en este mundo 37 horas.
Somos nosotros.
He visto ventanas y muchos coches y pájaros y a la abuela y al abuelo.
Jack, ¿alguien quiere conocerte?
Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona. O llámanos al 93-487-0015, 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I després de les estrenes de la secció de cinema de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, el seu convidat avui, Miquel, ens porta, és un convidat una miqueta de luxe, també,
de
no?
De luxe, totalment de luxe, perquè estem parlant del Víctor Arribas, que és periodista, conegut periodista, sobretot els que siguin debats polítics. Cal destacar que el Víctor Arribas apareix molt en diferents televisions i programes de ràdio, però a més té una dedicació molt especial, que és el cinema. I ja l'any 2011 va fer el seu primer llibre dedicat al cine negro, que va editar Notorious, i ara surt el Cine Negro 2. Víctor Arribas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
amigo?
Pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Radio Estel, Estem amb tu, y felicitarte porque, bueno, vuelves a hacer otro libro de esos que son para enmarcar y tener muy cuidados en la biblioteca de cualquier cinéfilo. Es prácticamente el complemento del que comentábamos, el cine negro, de hace ya, sí, pues nada menos que 5 años, ¿no?
Sí, 5 años.
Cinco años.
Bueno, pero gracias a vosotros por la invitación y estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros.
Pues muchas gracias. Hablemos del libro.
Dime.
Supongo que el libro es la consecuencia de que cuando haces tu primer estudio sobre el cine negro, uno de los géneros, yo diría, no sé si estás de acuerdo y me corriges, más representativo del cine americano junto al musical y junto al western.
Sí,
creo que son los tres géneros, las tres patas del cine americano. Después la comedia o la historia las hacen otras cinematografías, pero los tres géneros auténticamente americanos para mí son western, musical y cine negro.
Sí, estoy completamente de acuerdo. El cine negro además es un género, gracias a su ambigüedad temática, digamos, o a la ausencia de fronteras que le distinguen de otros géneros, como pueda existir en el caso del western, que hay una iconografía muy determinada.
Muy particular,
o,
sí.
Claro,
sí,
o en el caso del musical, mucho más. Pues el género del noir, la verdad es que no existió hasta que se descubrió muchos años después de que se
hicieran
todas aquellas películas.
Efectivamente.
Claro, efectivamente.
Sí. Sí, sí.
Entonces, sí, creo que es el género cinematográfico por excelencia junto con estos otros dos, ¿no? Y sí, era la idea exactamente que tú dices. Al hacer un pequeño compendio de las 60 películas más importantes del género hace 5 años, con Notorious, en aquel primer volumen, pues claro, nos dimos cuenta y creo que
habían 60 más nuevas, muy buenas, ¿no?
Claro, nos dimos cuenta de que quedaban fuera, pues, joyas que era imperdonable que dejáramos fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió la idea de hacer una segunda parte que hiciera justicia a películas con las que habíamos sido un poco injustos.
Como, por ejemplo,
fuera.
Cara de Ángel, Perversidad, sí. Cayo Largo, ¿no? Eso es, Los Amantes eso es. De la Noche.
Claro, cuando...
Que son grandes noir, como tú dices, o grandes películas de género negro, pero que no te dieron cabida. Claro, hubieras hecho un volumen que parecía ya una especie de diccionario de la lengua, ¿no?
Claro, habría sido una enciclopedia y claro, tampoco era ese el objetivo, ¿no? Fíjate, cuando se planteó en el primer libro meter o no meter perversidad o cara de ángel, claro, es que Fritz Lang y Otto Preminger en ese primer libro creo que tenían 4 o 5 películas,
claro,
cada uno.
Bueno, porque eran muy claro, prolíficos en este género, claro.
Y había que elegir, había claro, que elegir.
Claro. O con lo cual, en cierta medida, con este segundo volumen del Cine Negro 2, te sientes un poco más descansado, desde el punto de vista de investigador y de autor, porque supongo que, además hay una cosa muy interesante en tu libro, que lo han hecho otros autores, pero que en tu libro también queda muy bien, que tú empiezas cada reflexión, cada análisis, cada estudio de una película con una frase de la película.
Sí.
Para dignificar o para hacer entender al lector, que a lo mejor es especialista o no es especialista, de qué va un poco lo que tú quieres resaltar en tu estudio. Hay que decir que cada estudio de los que ha hecho Víctor Arriba son magníficos. Tienes una prosa que llega muy en profundidad al lector y que aclara muchas cosas sobre la película. Uh-huh. Y es un libro que permite, a ver, repasar o recuperar el cine negro que a veces se ha visto en una televisión a las tantas de la noche sin darle el valor que se merecía. ¿Estás de acuerdo con esta mirada mía?
Sí, creo que si antes decíamos que era uno de los géneros más profundamente americanos, hay que añadir que es uno de los géneros más profundamente, digamos, ninguneados, ¿no? Por la historia, por los historiadores y por el público. Y fíjate, incluso por los que lo hicieron, que no eran conscientes de lo que tenían,
entre manos.
Claro, sí, ni eran conscientes de que estaban fundando un movimiento artístico,
pero,
un género cinematográfico.
Supongo que estarás de acuerdo, porque eso también venía de la tradición literaria de la novela negra.
Sí.
Y la novela negra tampoco tenía consideración en el mundo de la literatura, cosa que ahora ha cambiado radicalmente. Ahora prácticamente casi todos los buenos autores han hecho una novela negra en su vida.
Claro,
no sé
claro.
Si estás de acuerdo, pero...
Eran estrenos, digamos, de segunda categoría. Eran películas basadas en casos criminales, en cuando no eran ambientadas en obras...
Exaltación del FBI, por ejemplo,
claro,
¿eh?
En obras literarias que hoy son absolutamente...
Obras maestras,
claro. Pero entonces no eran consideradas como tal. O eran asuntos sacados del mismo natural, de los periódicos, de la vida real, ¿no? De esos crímenes truculentos que había en los años 10, en los años 20 en Estados Unidos, por ejemplo el caso de Perdición.
Sí.
El origen de la novela de James M. Cain es un hecho ocurrido en realidad, ¿no?
Y, sí,
y
claro.
Se inspira vagamente en aquellos sucesos donde un agente de seguros proyecta junto a una vampiresa matar a su marido.
Para cobrar
la indemnización, sí. Que además es doble si ocurre de una determinada manera, ¿no?
Una
con lo cual,
ya que estamos...
pues ya tienes ahí la fatalidad puesta encima, servida en bandeja, ¿no?
Víctor, ya que estamos en de tesitura. ¿Tú considerarías que La piel suave, la de famosa película de Florence Truffaut, es también una película negra?
Pues mira, ahora mismo me costaría decirte porque...
¿Te acuerdas François Truffaut se inspiró en una pequeña gacetilla que vio en el periódico de que una mujer había disparado contra su marido por una infidelidad, ¿no?
Ajá.
No sé si te acuerdas de la película.
Pues tengo la película muy...
Muy olvidada.
Bueno,
pues dejémosla de la cera.
Con muy buen recuerdo de ella, muy bueno,
sí, sí.
Como todo Truffaut prácticamente, pero no recuerdo bien como para hacerte una valoración. La tengo que volver a ver y hablamos otro día, porque...
Perfecto. Hay que decir que el libro tiene un prólogo de esos que son para sacarse el sombrero, porque lo ha hecho nada más y nada menos que Eduardo Torres Dulce,
sí.
Que es uno de los grandes conocedores del cine y especialmente del cine americano, además de dos géneros como son el negro y el western, ¿no? Tiene
un par de
libros sobre el western, las 5 películas de caballería de Sean Ford, que son verdaderamente un libro muy recomendable
magnífico,
para entender el cine de Sean Ford.
Sí, sí.
Volviendo
bueno,
a tu libro.
Es maravilloso, claro, ya lo era el primero con un texto de José Luis Garci y lo es también en este segundo,
claro,
con
pero,
Eduardo, ¿no?
Pero
además Eduardo
libro...
me ha ayudado mucho a la selección, a incluir algunas películas que eran, digamos, más polémicas.
Sí.
En fin, en esa labor siempre Eduardo ha estado detrás y es una inspiración, sin duda.
Estupendo. Siempre es bueno tener al lado a una persona de su
conocimiento.
Y tantos
otros, ¿eh?
Ya, me supongo.
Amigo Ruiz de Villalobos, porque, por ejemplo, bueno. Javier Coma, que yo creo que es otro de los grandes,
sí, hombre,
grandes conocedores
hombre,
del género.
Tiene buenos libros sobre el género, Javier.
Claro, y otro gran conocedor del género, pues me ayudó muchísimo en la fase de documentación,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
el proceso de documentación que siempre Javier, ahora ya desgraciadamente no escribe, pero cuando lo hacía, ese proceso de documentación a mí me había apasionado siempre, ¿no?
Sí,
la búsqueda
era,
de fuentes
era,
y...
Era un hombre que encontraba todo lo más increíble en el cine americano.
Pero fíjate, claro, yo ahora, los que lo hacemos ahora, que hemos cogido ese testigo, claro, tenemos unos medios que no eran los que tenía Javier en los años 70, en los años 80.
Empezando por el acceso a las películas.
El acceso a las películas, el acceso a la bibliografía, que ahora prácticamente desde casa puedes tener acceso,
acceso
a la bibliografía.
A todo, pero sobre todo, Víctor, a las películas, ¿eh?
Sí, sí,
que
claro,
antes,
claro,
para escribir un libro, tenías que ir a pedir permisos a la filmoteca y no tenían toda la obra de un autor.
Exactamente, era mucho más complicado, con lo cual era mucho más meritorio que lo que hacemos ahora en mi generación.
No,
de,
todo es meritorio.
De investigadores, ¿no?
Todo es meritorio. Bueno, 60 películas más 60, 120. Pero un pajarito me ha dicho que estás preparando un tercer libro sobre el cine negro de aquellas películas que, digamos, no son serie A, sino se consideran lo que en cine se dice serie B. Es decir, películas de menos rango, ¿no? Pero
sí,
importantes dentro de lo que es el género de noir, lo que es el policíaco, el cine negro, ¿no?
Claro, sería un poco la tercera pata
de esta banqueta,
¿no?
Sí,
sí,
para
hay
estar
muchas,
bien
hay
asentada.
Claro, hay muchas películas que son, que han pasado. Ahora, gracias al DVD, se están recuperando y al Blu-ray se están recuperando muchas,
casi
pero
todo, sí,
incluso olvidadas por los propios estudios, ¿no? Y ahí es donde queremos poner el énfasis en el tercer libro. Pues mira, hay películas como Tensión, de John Berry, como Pitfall, como Shock, yo que sé, hay un montón de ellas, alguna de Douglas Sirk también, directores como Aida Lupino, que es muy rescatable también,
exacto,
como
sí, sí,
Phil Carlson, directores de serie B que en el noir hicieron también una magnífica labor y que en nuestro país está muy olvidada, ¿no? Ha habido algunos especiales, por ejemplo, de la revista Dirigido Por, que han recuperado el cine negro de serie B, que están siendo un elemento documental estupendo, ¿no?
Sí, también te recomendaría un libro de Mario Delgado Barrio.
Sí,
¿Lo conoces, no?
Lo conozco, sí, sí,
es
magnífico.
Muy interesante, es magnífico,
magnífico.
Sí. Ya
sí,
para
sí,
terminar, Víctor, decir que el libro es una pequeña objeto de arte, porque está editado tapa dura,
sí,
papel couché, de fotografías en blanco y negro, que es prácticamente, hay alguna en color, pero prácticamente el cine negro, como os dice, su nombre era en blanco y negro.
Sí.
Y después una cosa que es característico, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, de Nautilus Ediciones, que es que en las contraportadas están todos los carteles de todas las películas que tú comentas.
Así es, en las guardas, justo.
Es una maravilla eso. De
se poder... han incluido los carteles originales.
Originales, sí, sí, uh-huh, sí, sí, sí.
Y bueno, pues es un objeto un poco de coleccionista, ¿no?
El aspecto
iconográfico
de todo
este cine.
Por eso decía que
es
para tenerlo en la biblioteca con mucho cuidado.
Exactamente. Bueno, pues mira, ya llevamos dos y esperamos que la colección continúe generando títulos.
Pues eso esperamos. Cine Negro 2 de Víctor Arribas, editado por Notorious Ediciones. Felicidades, Víctor, y hasta siempre.
Muy bien, gracias a
seguir
a vosotros
trabajando en el cine negro.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes. Adiós.
Adiós.
Doncs Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, fins aquí, cinemes.
Fins aquí.
Però no et puc dir fins al divendres vinent, perquè dilluns ens tornem a retrobar.
No, dilluns estarem
aquí.
Estarem aquí un equip per parlar dels Oscars. I tu estaràs també, no?
Per suposat, aquí estaré,
perfecte,
al peu del canó. Doncs anem a publicitat i continuem amb Albert Torres i Cultura Popular.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Clic. Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien de nuestros oyentes, amigas y amigos, que nos están escuchando en este instante, ven borroso o tienen niebla o son mayores de 60 años...
Deben de acudir periódicamente a una visita al oftalmólogo porque podemos diagnosticar una enfermedad peligrosa que se trata con gotas, que se llama glaucoma, que es la presión elevada en los ojos, pero si existe esa vista borrosa, es muy probable que a partir de los 70 años tengamos una catarata que tiene una buena solución con la cirugía de la moderna catarata.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
I quan passen 47 minuts sobre les 5 de la tarda i manquen 13 per acabar, per finalitzar el programa, i amb aquesta sintonia que, a més, coneixem prou bé, arriba l'Albert Torres amb Cultura Popular. Albert, molt bona tarda, benvingut.
Què tal? Com esteu? Molt bona tarda.
Molt bé, aquí, amb tu. I tu?
Jo estic amb vosaltres.
Home, que bé, quina felicitat. Escolta...
No esperàvem menys, oi que no?
Sí, no, què va. Ai, què ens portes avui?
Doncs mira, us he d'explicar que torna la festa més dolça, anomenada Apa. Així, és Sant Medir. Sempre diem... que Sant Medir és la festa més dolça per les tones de caramels que es llencen cada 3 de març en diversos barris de la ciutat. La part més coneguda de la festa és la cercavila que es fa al vespre a la Vila de Gràcia. Però la festivitat dura tota la jornada i també es fa a Sant Gervasi i a Sarrià. I el diumenge següent la festivitat es fa a la Bordeta, també un altre barri de Barcelona, que fa el seu rumiatge i enguany s'escau el 6 de març. A Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi la festa comença, com dèiem, el dia 3, per tant a mitja setmana. Serà de bon matí, el dimecres, amb la formació de les colles. En total hi participaran aquest any 23 agrupacions, algunes de les quals molt antigues. Les colles preparen les muntures, els carruatges, els seus locals socials, per sortir a les 10 del matí en cercavila pels barris i després anar en rumiatge a l'aplec de l'ermita de Sant Medir, que està situada al bell mig de la serra de Collserola. Això ja és el terme municipal de Sant Cugat del Vallès. La segona part de la festa es fa al vespre, el vespre del dia 3, i és la famosa cercavila on les colles llancen llepolies. Què vol dir llepolies? Els carmelets.
Ja estava patint jo. Què és això?
Llencen, carmelets, piruletes, aquesta mena de coses. Enguany se'n faran dues. Una a Sarrià i a la Vila de Gràcia, que és la més concorreguda de totes. A les 6:45, les colles de Sarrià faran una desfilada en seguici pels carrers del barri, que anirà des del desert de Sarrià fins a la plaça del Consell de la Vila. Això, el desert, és un nom molt antic que es donava a Sarrià, que no és que tingui sorra allà i tingui desert, eh? Sinó el desert era, bueno, un lloc solitari, eh? Tingués sorra o tingués molts arbres. A les 8 del vespre, una vintena d'agrupacions de Gràcia i de Sant Gervasi es col·locaran entre els carrers de Sant Salvador i Escorial, a Gràcia, per desfilar carrer Gran de Gràcia avall fins als jardins de Salvador Espriu. En aquesta cercavila festiva, on constantment plou en caramels, es recorda la gesta d'en Josep Vidal Granés, l'impulsor d'aquesta festa, que el 1830 va desfilar pels carrers del barri muntat a cavall repartint llaminadures.
Això acompanyat o va fer sol?
No, va ser sol. Va fer una promesa, i resulta que li va anar bé la història, no? I es diu, doncs, faré per Sant Medir una gran festa i repartiré cosetes. I d'aquí va començar.
Ah, mira, tu que bé.
Sant Medir. I el dia 6, ja en parlarem la setmana que ve, serà el barri de la Bordeta, també, de Barcelona.
Això per el divendres vinent.
Exacte. Ja en parlarem.
Sí.
Un altre dels temes que té lloc precisament aquest cap de setmana és una nit d'acordió al Centre Artesà Tradicionarius. L'acordió, que és un dels instruments que a vegades ens semblen molt estranys, però nosaltres el tenim com un instrument tradicional, també propi, sobretot de la part pirenaica. Doncs aquest dissabte, 27, a la plaça d'Anna Frank, del barri de Gràcia, també serà una nit dedicada a la sonoritat de l'acordió diatònic.
Apa!
Una organitzada per l'associació sense ànim de lucre, la Diatònica, que pretén aprofundir en el coneixement d'aquest instrument i el seu entorn. Hi haurà activitats per tots els gustos. En primer lloc, a les 8 s'inaugura l'exposició 10 anys de la Diatònica sobre el naixement i evolució de l'associació, i aprofitant aquesta avinentesa es presentarà el nou número de la Botonera, que és la revista anual d'aquesta associació dedicada a la difusió de l'acordió i a la divulgació d'altres vessants de la música i la cultura popular i tradicional. Seguidament, la Simfotònica, que és el grup que tenen, oferirà un concert amb un repertori format majoritàriament per arranjaments inèdits d'en Josep Maria Mayol, complementat amb arranjaments d'altres músics vinculats a la música tradicional, com la Cati Plana, el Marcel Caselles, Víctor Pedrol o en Guillem Anguera. Com dèiem, això, aquest dissabte, a Gràcia, al Centre Artesà Tradicionarius, una diada dedicada, doncs, al nostre acordió diatònic tan tradicional.
I també hem de parlar del Premi Teresa Rebull, que no Red Bull, eh? No ens confonguem, eh?
Red Bull, no sé si ens donarà ales, Teresa Rebull, una de les grans cantants i activistes de la cultura catalana d'aquells anys. Doncs ha nascut un premi, el Premi Teresa Rebull, el millor projecte musical en cultura popular. El guardó està dotat amb 5.000 euros, que no és poc. S'hauran d'invertir la producció del projecte premiat i ret homenatge, com dèiem, a Teresa Rebull. Va ser cantant, activista de la cultura catalana i a la lluita feminista antifranquista. La proposta guanyadora encara s'estrenarà en el marc de la 19a Fira Mediterrània de Manresa, el mes d'octubre d'enguany. El Departament de Cultura de la Generalitat i la Fira Mediterrània han convocat aquest premi. A què? Doncs el millor projecte de producció musical en cultura popular i tradicional. És a dir, tot allò que un disc de sardanes, per exemple, o un disc que recull allò que acabem de parlar, dels sons de l'acordió, etcètera, doncs podrien optar aquest premi. El premi té per objectiu donar suport a projectes musicals que trobin en els elements de la cultura popular i tradicional el seu eix creatiu, col·laborant en el finançament del procés de producció. Això vol dir, doncs, tot allò que suposa, doncs, produir aquest espectacle o aquest disc, arranjaments, direcció, escenografia, etc. Això, el premi, com dèiem, està dotat amb 5.000 euros que s'hauran d'invertir, i la convocatòria s'obre aquesta setmana, ja l'1 de març, la setmana que ve, i es tanca el 30 d'abril. Per tant, tots aquells que tingueu en el món de la cultura popular un projecte que us vulguin finançar i que tingui a veure amb la música, doncs presenteu-vos el Teresa Rebull.
I anem cap a l'agenda.
Ballada a Colliure. Anem cap al Rosselló. Aquest dissabte 27 de febrer, al Centre Cultural, al carrer Rue Gilles Michelet, ho he dit bé, número 13, a Colliure, Rosselló, a 3:45 de la tarda. I també al Rosselló, en aquest cas diumenge 28 de febrer, a 3:45 també, a la sala Clot Nugaro de Cànoes, també al Rosselló, una altra ballada de sardanes, per tant, a la Catalunya Nord. I de dalt de tot a baix de tot, anem cap a Ulldecona, al Montsià. Demà dissabte 27 de febrer, al carrer Major 49, a les 10 del matí, masterclass de trompa a càrrec de Josep Antoni Alburquerque, doncs, que és un gran mestre d'aquesta trompa. Per a totes aquelles colles, músics, doncs, d'agrupacions sardanistes, etc., que tinguin un trompa, que no vol dir un senyor que vagi passat de volta, sinó un que toqui la trompa, doncs poden anar demà dissabte a Ulldecona. Diumenge, ballada a Barcelona, Ciutat Vella, a la pla de la Catedral, a 12:15 del matí. També diumenge, a Ballada Sant Julià de Vilatorta, al pavelló, a partir de les 5 de la tarda, i acabem també el diumenge amb una ballada a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, a partir de 11:45 del migdia.
Doncs Albert Torres, fins aquí Cultura Popular. Moltíssimes gràcies per la teva presència una setmana més, i divendres vinent encara més.
Encara més.
Fins Moltes llavors. Gràcies. Anem a publicitat, i el Toni Guerrero, que ja arriba, us dirà adeu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures, i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu? Tu perdries? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93-487-0015. 93-487-0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93-412-4012, 93-412-4012 y casacalvet.es.
Come una barca fatta di carta, se si baña a fonda. Come un frutto che ogni morso, la testa mi confonde. Come una fiamma che si muove, e al vento non ubbidisce mai, mi piace come sei.
Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Recordeu, el proper diumenge, a partir de les 3 de la tarda, no es perdeu, aquí a Ràdio Estel, l'Odissea de la Veu.
Que se si banya a fonda, come fruto que ogni morso, la testa mi confonde. Come una fiamma che si muove e il vento non ubbidisce mai.
Feito de nuey, tú me aguardas ya, lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren moito y te fagan florar. Yo no quiero bien huellos de cristal, mullaos por glarimas que culpa no hay. Escucha, muller, dixa de plorar, yo siempre he estado tuyo.
Toni Guerrero.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.